fer? Com que se van inscriure en el registre civil espanyol i també en el registre civil holandès, pues lo que va passar és que van obtenir i tenen el passaport espanyol. Jo diria que el passaport és un document identificatiu principal i essencial, i tenen també el passaport holandès, d'acord? Molt bé. Aquesta família va arribar un moment en què va decidir, per raons de treball del pare i també per la qüestió, una de les qüestions que s'explica en aquest escrit, però s'explica amb un sesgo totalment incert, és el tema de que no hi han anat mai a escola. No, no. El que passa és que a Anglaterra, a Holanda, també a Espanya en el passat, quan jo era nen petit, un podia estudiar per la forma lliure. És a dir, no calia que anéssim a l'escola. Podíem estudiar a casa, ser ensenyats pels pares, i llavors podríem anar als exàmens matriculant-nos com a lliures. Per cert, hem de dir que el pare és enginyer informàtic i la mare és mestra i psicòloga, les dues coses. I aleshores jo crec que objectivament és com per pensar que aquest matrimoni tenen capacitat objectiva, com a mínim, per ensenyar els seus fills. Ells van optar per l'ensenyament en l'àmbit de la llar. I com que aquí a Catalunya, doncs això no era possible, ni a Catalunya ni a la resta de l'estat espanyol, en el moment en què ells ho demanen, pues aprofiten la vinentesa de que el pare pot trasladar-se a viure a Anglaterra per raons de la seva feina, i es trasladen perquè a sobre a Anglaterra, doncs, sí que està permès el tema de l'estudi en l'àmbit de la llar. I aleshores, doncs, bueno, allà estan fent precisament el tema dels estudis en l'àmbit de la llar, i bueno, pues, lo que fan és que els pares ensenyen als fills i tenen, pues, passen els seus filtres docents a l'estranger, i ara ja tenen, ja s'ha entrat en contacte amb l'institut de la zona on ells ara estan visquent perquè es faci la convalidació dels seus estudis. És a dir, que dius, per aquest motiu, dius, no tenen documentació. Sí, 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 sí que la tenen, perquè quan van estar, els anys que van passar a Anglaterra, van utilitzar, perquè fins al Brexit Anglaterra formava part de la Unió Europea, igual que Holanda, igual que Espanya, i llavors utilitzaven la documentació holandesa, perquè és la que van triar utilitzar aquella documentació holandesa. I van deixar, bueno, tampoc tenien per què estar-la renovant quan realment no la utilitzaven, ja que vivien a Anglaterra i utilitzaven la documentació holandesa.
Aquesta part l'entenc, però la targeta sanitària, per què no la tenen al cap?
Perquè si estaven vivint a Anglaterra, no pots, si no has tramitat amb caràcter previ la targeta sanitària, no la tindràs. Aleshores, quan ells han vingut aquí, estan vivint Arbúcies fa aproximadament uns 6 mesos, han començat a fer la convalidació de les seves titulacions, la obtenció de la documentació que no tenen, com és la targeta sanitària, com és el document nacional d'identitat, sí que tenen el passaport espanyol, com és el tema de la... ja li he dit, també s'han matriculat ells en una acadèmia d'anglès, perquè no sapiguin anglès, perquè ells parlen castellà, català, anglès i holandès. I aleshores el que volen és tenir, o sigui, en aquesta acadèmia tenir un títol que els hi permeti poder donar classes, poder ser traductors, intèrpretes, i amb això poder-se guanyar perfectament la vida.
I amb tot això que m'explica, quina explicació li dona vostè, que entenc que no ho posa en dubte, que la noia demanés ajuda a un veí?
No, jo li he preguntat a la noia i li he preguntat que exactament què és el que va passar. Ella ho explica diferent. La senyora Tura explica això com si hagués estat allà present en el menjador de casa d'aquell senyor, i jo entenc que ella no hi va estar present, igual que tampoc no ho vaig estar present jo, sinó que únicament estava al veí i hi havia la policia. I el que explica la meva representada no és això. Ella no va explicar totes aquestes coses, no va anar a demanar ajuda perquè havia fugit, no, senzillament ella va marxar, va obrir la porta i va marxar, no se va escapar, com se diu per ahí, que dius, el titular de la publicació és segrest en l'àmbit de la llar, no? Vull dir, ni segrest ni res de res. Vull dir, ella va cap allà i el que passa és que com que no té vehicle, i ella volia en aquell moment d'un desencontre, un anuig, una discussió familiar, ella diu, pues marxo, adeu.
Sí, ella i marxa per una discussió familiar.
Sí, tenen una discussió el dia 24 de febrer a casa, per la tarda del divendres, i aleshores jo dic, pues ja marxo, adéu. I bueno, com que realment ella no té vehicle, el vehicle el té el seu pare, però no té vehicle, pues ella marxa caminant i se'n va a casa del veí, a trobar-se amb el veí. I a partir d'aquí, jo m'imagino, jo no conec el veí, i suposo que és un ciutadà molt, molt raonable i molt bona persona, no tinc res que criticar ni retreure-li al veí a qui no conec, però jo m'imagino, jo ara m'intento posar en la pell del veí que se me presenta a les 8 de la tarda del mes de febrer, ja és fosc, una persona amb una vivenda que està al bosc, i se me presenta una persona, i la veritat és que no sé què fer amb aquesta persona. I com que no sé què fer amb aquesta persona, pues lo que hauria de fer un ciutadà raonable i normal és cridar a la policia. I és el que va fer. Però si tu li, si vostè li pregunta a la filla què és el que va explicar aquell dia, pues no explica absolutament res de lo que aquí s'ha dit, ni lo que se diu en l'article que s'ha publicat a la premsa, ni que ve a demanar ajuda, ni res de tot això. Al contrari, ella lo que diu és que jo lo que volia anar era justament anar-me'n a la meva família extensa, entre ells l'oncle que té a Matadepera. I efectivament, això és així. L'oncle de Matadepera ve a buscar-la, la recull, i quan ja ha passat el cap de setmana, ja ha passat l'enfado, perquè, a vegades a les llars tenim discussions, i aleshores aquestes discussions, pues, si són, marxen, i ens tornem a reconciliar, diguéssim, entre cometes, perquè en realitat mai han volgut marxar l'un de l'altre. Però l'oncle la té el cap de setmana i la torna, però no perquè li imposi ell tornar-la, sinó perquè li ho demani ella, simple i plenament. I ella mateixa és la que, quan va als Mossos d'Esquadra, sí, diu, no, perdoni, jo els meus pares no tinc res contra amb ells, jo els estimo, sempre m'han cuidat, sempre m'han recolzat, i jo vull tornar a casa meu. I ja està, jo no he volgut denunciar absolutament res de res de tot això.
Aquest sistema de vida motiu que vostè ens està explicant té alguna cosa a veure amb un rerefons religiós? Amb una adscripció religiosa de la família?
Absolutament no. O sigui, no té absolutament cap... Jo no li dono... Jo sé que ells tenen una determinada afiliació religiosa, però és una qüestió que és totalment irrelevant, com pugui ser, jo què sé, el títol pel qual ells han comprat la casa, no? Vull dir, són coses irrelevants. El fet de que aquestes persones no siguin catòlics, com la majoria teòrica de la població espanyola, no vol dir que tinguin cap afectació ni psíquica, ni mental, ni emocional, ni espiritual, ni de cap classe. Són persones normals i corrents que han tingut una vida que han triat ells, perquè és el que deia, són circumstàncies especials d'una determinada família, però especials no vol dir ni irregular, ni menys encara il·legal. I, sin embargo, quan se presenta en l'escrit que se publica a la premsa escrita d'ahir, se presenta aquest relat, és com si aquesta gent fossin uns delinqüents que tenen allà segrestats els seus fills i que no els deixen tenir contacte amb l'estat, amb el món exterior. Res de tot això. I aleshores, pues, clar, nosaltres ens reservem els drets per emprendre les accions que corresponguin, si s'escau. Jo no vull dir que tingui cap encàrrec de fer res. El que passa és que realment jo tinc un bon enuig en nom de la família, perquè la família s'ha quedat absolutament bocabadada en veure tot això als mitjans de comunicació, quan realment tot això és absolutament fals.
A veure, per al·lusions, ja us he avisat que les dues històries tenien poc a veure. Tura Soler, el que volies comentar, el que volgués preguntar, de la mateixa manera que ha parlat el senyor Cimarro, atura el que consideris.
Molt bé, jo primer de tot amb el senyor Cimarro realment vaig intentar posar-me en contacte amb ell, però no sabia el nom d'aquesta persona, qui era que els representava. Sé que inicialment, quan se'ls va citar com a persones investigades, no que anessin ells allà voluntàriament amb els Mossos, sinó als pares se'ls va donar un advocat d'ofici, el que estava al torn d'ofici en aquell moment, i que davant de l'advocat d'ofici ells varen optar, davant dels Mossos, de l'advocat d'ofici, ells varen optar per dir que ja els representaria un advocat de confiança, que imagino que és el senyor Cimarro, però que en aquell moment jo no sabia, no podia localitzar el senyor Cimarro, o sigui que ara li agraeixo que tingui aquesta bona predisposició i espero que pugui tenir el seu contacte fàcilment i anirem seguint el tema com va. Llavors, evidentment que jo no estava en el menjador com va arribar aquesta noia, però sí que aquesta persona que la va atendre, jo sí que vaig estar allà amb ell més tard i m'ho va explicar i m'ho va reproduir tot, i dubto moltíssim que tot això que la noia, no, o sigui, que aquesta persona no hagi dit exactament el que la noia va relatar, perquè és que a més després ho va relatar i ho va tornar a repetir davant de la policia local d'Arbúcies, ho va tornar a explicar això. I una cosa que me l'havia estalviat en l'article, però el considerava, bueno, que era excessivament potser dur, que tant amb aquest senyor com amb la policia, la Daniela els va dir, és que per viure així, el més ser morta. Que, o sigui, que realment sí que demanava ajuda, no sé, no anava amb un cartell de SOS, però realment estava demanant ajuda, i és el que els va explicar, i ho va explicar amb aquest senyor, i li va explicar amb la... No va dir que hagués saltat tres tanques ni que es hagués llançat de tres finestres, sinó que, evidentment, sí que va que va obrir la porta i va caminar potser 3 quilòmetres pel bosc per arribar en allà i va picar a la porta d'aquesta casa i estava ja a la plena nit. No és que digués, guita, estic enfadada i vaig a la discoteca al poble més proper. No, va anar a demanar ajuda a la primera casa que va trobar. Vull dir, aquesta és la situació, diguéssim, el relat que fem en el punt avui és aquest i està fent relatat i fins i tot allà es va intentar trobar els arguments de la família. Sí que és veritat que no vam parlar amb els pares, però sí que vam parlar amb qui en aquell moment em va exercir, diguéssim, la defensa, encara que fos d'ofici, i vam recollir els arguments, aquests arguments que ell també ha donat, de que realment s'estava fent que s'estava ensenyant s'estava fent una docència des de casa, perquè en el seu país s'ho permetia, i com el tema aquest de les que està dient que tenen xarxes socials i que tenen Twitter, potser seria bo aclarir des de quan el tenen. No serà des de que s'ha produït aquest episodi, potser que potser ens hauríem de congratular, no, si realment se'ls hi està donant aquestes quotes de llibertat que ells volien i aquest accés, no, a les xarxes i tot això, però em fa l'efecte que el compte de Twitter de la Daniela és posteriori a l'episodi aquest de la seva, diguem-ne, escapada, la seva petició d'auxili o de veure i conèixer el món.
Vostè, senyor Simarro, creu que els nois feien una vida normal? És a dir, que sortien, es relacionaven amb la gent, anaven amunt i avall... Ho dic per tombar aquesta història que vostè ens ha dient, que, vull dir, la teoria de que estaven aïllats, no? Tenien una vida normal?
Sí. Naturalment que sí. O sigui, el que passa és que...
Es relacionaven amb la gent de Mata de Pere, d'Arbúcies, del poble...
Es relacionaven amb gent que sàpigui jo, eh? Vull dir, sense anar més lluny, que es relacionaven amb gent de Girona, gent de Figueres, gent de Barcelona, gent de Mata de Pere, gent de Lleida... Perdoni, vull dir, no sé per què se diu que no tenien contacte amb el món exterior. És que no puc entendre per què es diu això. No puc entendre. Quan tenen relació via xarxes socials i via telèfon i via correu electrònic i via reunions presencials. Vull dir, sense anar més lluny, per exemple, jo parlava doncs ahir amb la filla gran i em va dir que dissabte, aquest dissabte passat, doncs havia estat a Barcelona amb una reunió, amb una concentració juvenil, i s'ho havia passat també i tot plegat, vull dir, i el amb el fill més petit, doncs he parlat també moltes vegades i m'explica doncs experiències que he tingut amb persones que són amics seus i amb els que se relaciona, i ell té molt a veure amb el tema de la fotografia, li agrada molt el tema de la fotografia, d'aquí això que els hi explico abans. Vull dir, ells en cap cas m'han explicat a mi ni una sola vegada que se sentin ni limitats, ni tancats, ni segrestrats, ni que no puguin tenir contacte amb ningú. Absolutament no. I jo l'únic que retrec, això sí que ho retrec, i ho retrec carinyosament a la senyora Tura. No pot ser que publiquem el que hem publicat sense parlar ni amb el pare, ni amb la mare, ni amb els fills, ni amb el legal representant de la família. No pot ser. Jo ho sento, ho veig així, com a advocat, que ja tinc una certa experiència en el món, i jo crec que abans de publicar una cosa d'aquestes característiques que fa forat a l'ànima i al cervell de la gent que la llegeix, pues hauríem de potser veure quina és l'opinió dels interessats. I això és el que jo sí que retrec. I repeteixo el que vostè m'ha preguntat. Absolutament no, això no és així. Altra cosa és que ells tinguin una forma de viure i de veure la vida potser diferent. Vull dir, el tema de la formació en l'àmbit de la llar no és freqüent, és infreqüent. Aquí a Espanya la gent normalment hi va, però és que aquesta gent tampoc no han estat aquí a Espanya formant-se, que han estat fora d'Espanya. I aleshores doncs, és una qüestió absolutament legítima el que uns pares, que a més tenen capacitat formativa, ho vulguin fer. Vull dir, claro, i aleshores te trobes una notícia, un relat absolutament truculent de la teva família, i què vol que fem? Després de que dius, però si a mi ningú m'ha preguntat, ningú m'ha dit res, absolutament. Aleshores dius, i el que parlava la senyora Tura, diu, no, quan els pares van anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, aquí sí que hi van anar els pares, al jutjat no hi han anat ningú, com he dit abans. Van anar els pares i van dir que ells volien fer-se representar pel seu advocat de confiança, que és un servidor, i que en aquell moment doncs jo tenia una coincidència judicial, m'era impossible materialment, de lo que ja vaig advertir als propis Mossos d'Esquadra, i els Mossos van dir, pues no pateixi, senyor Simarro, mire, farem el que fem sempre, que és el que es fa habitualment, pues cridarem a l'advocat d'ofici, i aleshores això, com que ja ens hem assabentat, perquè mos ho han dit els fills, que realment ells ni volen fer denúncia, ni hi ha res de tot això que aquí sembla que en un principi semblava que hi havia, pues això ho enviarem, tancarem l'expedient, després de fer l'oferiment d'accions, i aquí pau i allà glòria. I aquesta és la història de la comissaria, i la història del jutjat, i la història de la família. I
senyor Simarro, ho hem de deixar aquí, crec que les dues postures han quedat ben clares. En tot cas, gràcies per atendre'ns i per explicar la versió de la família. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vostès.
Fins una altra, adéu-siau. Tura, ho deixarem aquí.
Sí, en tot cas, deixar clar que també que avui el Tribunal Superior de Justícia ha confirmat que el jutjat manté una investigació per aquest cas, el jutjat de Santa Coloma, és a dir, qui pau i qui glòria, tant de bo, o tant de bo per la Daniela i per aquest noi, però que de moment la investigació judicial continua.
I la seguirem. Tura, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu-siau, una abraçada. Doncs aquestes són les visions totalment diferents, perquè sí, això de l'aïllament, la Tura i la investigació diu que sí, totalment aïllats, i el senyor Simarro ens diu que, escolta'm, que la mar de normal i que venien de festa de Barcelona, almenys el cas de la Daniela.
Història apassionant, haguéssim estat tota la tarda, perquè a mi m'han quedat moltíssims interrogants per desvetllar, moltes qüestions a desenvolupar, però malauradament anem tard, tenim una convidada molt especial perquè hem de parlar d'intel·ligència artificial els propers minuts, i té les hores que té, per tant ho havíem de deixar aquí, però seguirem al fil d'aquesta història. Deixeu-me saludar a aquesta hora en Xavi Rocamora i en Joan Torres. Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
El Futbol Club Barcelona, que ha demanat la dimissió del president de la Lliga, Javier Tebas.
Sí, ho ha fet ara un comunicat molt contundent com a reacció al que publica avui La Vanguardia, que afirma que Tebas va presentar una prova falsa per incriminar el Barça en el cas Negreira. Davant la gravetat de la informació, també insta el president de la patronal a donar explicacions més enllà del tuit que ha publicat aquest matí, assegurant que ell no va acusar ningú. El Barça diu estar fart del linxament mediàtic al que han participat un grapat de mitjans i opinadors amb més o menys mala intenció, diu, i afegeix que no és el primer cop que el president de la Lliga utilitza tota la seva maquinària mediàtica per dinamitar el Futbol Club Barcelona. És per aquest motiu que el Club Blaugrana demana a Javier Tebas que dimiteixi, però també per dignitat i respecte a la presidència de la Lliga. I li envia un últim dard. Coneixedors de la seva obsessió per perseguir el club, diuen, i mostrant constantment la seva aversió i manifesta antipatia, entenen que l'actual president de la Lliga continuarà amb la voluntat de perjudicar el nostre club. Així acaba el comunicat, insistim, comunicat contundent. I sobre la informació de La Vanguardia, Tebas ha exigit a través d'un burofax al diari que publiqui un escrit de rectificació redactat per ell mateix. Si abans de dijous no ho fa, el president amenaça d'exercir accions legals contra el mitjà.
Més coses, els comuns estan convençuts que seran clau dins la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. Tot i que no aclareixen amb quina fórmula s'inclouran el nou projecte de la vicepresidenta espanyola, reivindiquen que tindran un paper central per continuar transformant l'Estat. Més detalls, Segiró.
El portaveu del partit, Joan Mena, reivindica que Catalunya és el motor de canvi democràtic de l'Estat i assegura que això serà un dels eixos fonamentals del nou espai polític de Díaz.
Jo estic convençut que a les properes eleccions generals el projecte de Yolanda Díaz serà un projecte unitari de tota l'esquerra d'aquest país, serà un projecte de transformació i serà un projecte plurinacional, no? Per tant, nosaltres també, des dels comuns, estem treballant perquè en aquesta suma hi càpiga tothom.
Mena reivindica que és imprescindible fer un projecte ampli que uneixi l'esquerra i representi tota la gent decebuda i enganyada amb la política. Això, amb l'objectiu afegit, diu, de fer Yolanda Díaz la primera presidenta dona del govern espanyol.
Presó provisional pel hacker que va atacar el sistema informàtic judicial l'octubre passat. La Fiscalia ha demanat que entrés a la garjola després que declarés per un delicte continuat de descobriment i revelació de secrets. Ha al·legat que hi ha risc de fuga, de destrucció de proves i de reiteració delictiva. El pirata informàtic de només 19 anys hauria atacat l'anomenat punt neutre judicial que gestiona el Consell General del Poder Judicial. Aquest permet centralitzar i traslladar les peticions d'informació entre els diversos òrgans de la justícia, l'agència tributària, la seguretat social o actuals cossos policials. Els investigadors calculen que el jove podria haver accedit a 500.000 de comptes bancaris. A més, estava treballant per vendre les dades. El van detenir el 31 de març i ara entra a la presó provisionalment. I l'OTAN confirma que Finlàndia s'adherirà demà de forma formal a l'Organització de Defensa Transatlàntica. Ho ha confirmat el seu secretari general, Jens Stoltenberg, poc abans que comencés la reunió de ministres d'exteriors dels països aliats.
Aquesta és una setmana històrica. Demà donarem la benvinguda a Finlàndia com el membre número 31 de l'OTAN. Això farà que Finlàndia sigui un país més segur i que la nostra organització sigui més forta.
L'adhesió s'escenificarà en una cerimònia en què s'alçarà la bandera de Finlàndia a la seu de l'OTAN a Brussel·les. El país nòrdic, juntament amb el seu veí Suècia, van demanar l'adhesió a l'organització el maig de l'any passat per la invasió russa a Ucraïna. Tot plegat arribarà després del gir polític que ha viscut Finlàndia, on els conservadors han guanyat les eleccions i han desbancat la socialdemòcrata Sanna Marin, a qui també ha avançat la ultradreta. I ara repassem la resta dels esports més enllà del Barça, de nou amb el Xavi Rocamora.
L'Espanyol anunciarà aquest vespre el fitxatge de Luis García com a nou entrenador, agafant el relleu de Diego Martínez, el tècnic gallec que s'ha acomiadat aquest migdia convençut que l'equip se salvarà.
Todos somos conscientes de que esta situación del Real Deportivo Español no es la que debería ser y asumo mi responsabilidad. Hasta el final hemos estado convencidos, y lo estamos, de que podíamos sacar adelante y de que sabíamos cómo hacerlo. Respeto la decisión del club, evidentemente no la comparto, pero estaba y estoy convencido de que el equipo va a conseguir el objetivo, seguro.
Segons ha pogut saber RAC1, Diego marxa sense cobrar part del contracte que li quedava fins al final del 2024 i deixa l'Espanyol quart per la cua, tot i que aquesta nit podria caure en zona de descens si el València puntua a casa contra el Rayo a partir de les 9. Tot plegat el dia que el Betis ha demanat a la justícia ordinària la suspensió de la sanció de Sergio Canales, mentre el TAT no resolgui el cas. Això l'endemà de complir el primer dels 4 partits que li van caure per unes paraules contra Mateu Lof.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, al vespre es pot arribar a escapar algun ruixat entre Osona i el Ripollès, però tot seguirà tranquil a la resta del país. Demà ens llevarem amb força fred i al centre del dia, en molts casos, recularem 2 o 3 graus. Entre l'hora de dinar i mitja tarda s'escaparan ruixats i algunes tempestes a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Com us dèiem, teníem una convidada esperant, li demanem disculpes després d'aquest cara a cara que ens ha deixat encara més descol·locats, perquè doncs creiem que el jutjat ha de seguir investigant de realment què és el que passa amb tota aquesta història que hem tractat aquí al programa. Més de 2.000 experts, polítics i empresaris del sector tecnològic han reclamat que se suspenguin durant 6 mesos els experiments amb intel·ligència artificial. Posen de manifest que poden plantejar riscos profunds per la societat i la humanitat. A través d'una carta oberta que ha publicat el web de Future Offline Institute, un organisme sense ànim de lucre, demanen fer una pausa per implementar protocols de seguretat. En paral·lel, Itàlia es va convertir divendres en el primer país d'Occident en prohibir l'ús del xat GPT. Les qüestions ja estan sobre la taula i en boca de tots. Cal aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial? Estan en perill les democràcies? Perillen milions de llocs de treball? Realment és la gran revolució? Doncs d'aquestes i altres coses en parlarem els propers minuts amb Nerea Luis Mingueza, que és doctora en Ciències de la Computació i divulgadora d'intel·ligència artificial. Senyora Luis Mingueza, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y gracias por acompañarnos. Bueno, la primera pregunta es directa. Antes que nada, le pido disculpas por el retraso, pero nos hemos alargado con el anterior, con la anterior cuestión que estábamos abordando. Y repito, le pido disculpas. ¿Hay que hacer una pausa inmediata en el desarrollo de la inteligencia artificial?
Pues yo creo que depende de cómo se oriente. A ver, lo de la pausa es que yo por un lado lo veo bien, ¿no? Un poco para que nos dé tiempo a madurar cuáles van a ser las implicaciones de este tipo de modelos que han empezado a salir a la luz, ¿no? Como quizá el más conocido ahora mismo por todo el mundo es el famoso ChatGPT, ¿no? Ahora con su versión GPT-4, que es su evolución. Pero claro, el parar una tecnología implica pues muchísimas cosas, ¿no? Desde la gente que trabaja en ella hasta qué implica el propio parón, ¿no? Y por otro lado, a mí lo que me preocupa es que se pide el parón de 6 meses, pero pues aún no hay noticias tampoco de ese borrador de la Unión Europea, no se sabe tampoco cuándo se va a lanzar, ¿no? El borrador de que regula la inteligencia artificial, y tampoco entraban este tipo de modelos en dicho borrador, porque lleva 2 años haciéndose, ¿no? Entonces, lo que me cuesta un poco es pensar si de verdad en 6 meses seríamos capaces de tener las cosas más claras. Yo lo veo incluso corto en ese sentido. Entonces, mi respuesta sería, bueno, o sea, que puede ser un parche, pero desde luego no la solución. El gran problema es que ahora mismo el estado del arte de esta tecnología se encuentra en las grandes empresas, ¿no?
La carta publicada el viernes pasado la firman, entre otros, Elon Musk, director general de Tesla, Twitter y SpaceX, Steve Wozniak, cofundador de Apple, y académicos como Stuart Russell o Ramón López de Mantras. Aseguran que sí. La inteligencia artificial avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra y debería planificarse y gestionarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Incluso afirman que nadie, ni siquiera sus creadores, puede entender, predecir o controlar de forma fiable a estas mentes digitales. ¿Comparte esta reflexión de la inteligencia artificial?
Sí, o sea, nos encontramos en un momento en el que, a ver, no estamos hablando, digamos, de un supercerebro, ni de lejos tampoco tienen conciencia, ¿no?, de lo que están diciendo esas inteligencias artificiales, pero sí que empezamos a vislumbrar que vamos a poder utilizarlas en distintos contextos y de una forma bastante ágil, ¿no? Antes teníamos que pasar por un proceso tedioso que llamamos entrenamiento, y ahora digamos que todo ese proceso tedioso pues se reduce en 2-3 ejemplos que sepamos darle y luego pues ver ese rendimiento, ¿no? Cómo nos responde esta inteligencia artificial al respecto. ¿Esto qué hace? Pues que, por ejemplo, trabajos de gran carga administrativa pues ahora se puedan resolver casi a golpe de clic, ¿no? Obviamente van a seguir siendo supervisados por humanos, pero digamos que ya una parte de tu trabajo pues se realizaría de forma más rápida, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto al que se refieren, es decir, va a tener impacto en la vida laboral, en la vida económica y también en la forma de educar, ¿no? La forma en la que aprendemos. Seguramente estamos ante un nuevo pues cambio también paradigmático a la hora de aprender nuevo conocimiento.
El profesor emérito del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, Ramón López de Mantras, advertía ayer, aquí en RAC 1, del peligro que supone para la democracia.
Estem envoltats sí. Ara de persones falsificades i que poden posar en perill la societat i fins i tot la democràcia. Són perillosos perquè generen una quantitat de fakes i de desinformació brutal i a una escala enorme. No són 4 laboratoris que fan beta testing i que proven el GPT i aquí no passa res. Això no és perillós. El que és perillós és que hi hagi més de 100 milions de persones utilitzant el GPT.
¿Comparte que nos estamos jugando la democràcia?
Bueno, más que jugando, yo diría que sí es verdad que hay que estudiar un poco el efecto que puede tener, que puede ser un efecto en el que ya pues nos encontremos un poco en un escenario demasiado tarde, ¿no? Si no se actúa. Ya te digo que el problema que yo le veo principalmente es que ahora mismo esta inteligencia artificial, lo comentaba Ramón en el audio, está en manos de todos, ¿no? Y no hay que, por supuesto, la mayoría de la gente lo va a usar para el bien, pero que tú tengas una inteligencia artificial que es capaz de generar texto prácticamente pues con cualquier estilo, ¿no? Si pensamos en el periodístico, de nuevo, reduce a segundos lo que sería pues el elaborar una noticia que te lleva pues un tiempo, ¿no? Y más si a esto le sumamos la generación de imágenes que también pues se puede utilizar de forma maliciosa, pues tenemos un montón de deepfakes generados en cuestión de minutos, ¿no? Que te pongas un poco a ello. Y ahí es donde está verdaderamente el problema. Claro, el cómo controlas ahora todo ese tipo de información que además sabemos pues que en distintos canales como puede ser WhatsApp, Telegram, etcétera, pues van, corren como la pólvora, ¿no? Quizá el primer experimento social al que nos hemos visto enfrentados, ¿no? Ha sido en esta foto del Papa, que de repente ha salido con un abrigo así como muy moderno.
Sí,
e incluso la gente dudaba si era verdad esa foto, ¿no? Porque igual la de Trump detenido era demasiado obvia, porque no te lo esperas, pero la del Papa se ha visto, como muchísimos se han dado cuenta de que igual, bueno, si te ponen una foto fuera de contexto, en un tono que más o menos te resulta familiar, pues igual sí te crees la noticia y es un deepfake, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Y no hay una receta para resolverlo. El problema es que no hay una receta. O sea, que efectivamente es algo que hay que investigar y de alguna forma, no sé, regular.
Tal como están las cosas, usted que es doctora en ciencias de la computación y divulgadora de inteligencia artificial, tal como están las cosas, los firmantes de esta carta publicada el viernes tenían un tono bastante apocalíptico, es decir, entre otras cosas, por ejemplo, se preguntan, ¿debemos desarrollar mentes no humanas que podrían acabar superándonos en número, ser más inteligentes que nosotros, que nos dejen obsoletos y que nos reemplacen? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Y yo le pregunto, ¿eso puede pasar? ¿Se puede dar esa circunstancia? ¿Estamos en esa línea?
A ver, a mí a día de hoy me cuesta pensarlo, porque veo que todavía... bueno, faltan pasos, o sea, hablar de que vamos a conseguir como construir ese supercerebro y luego ese supercerebro dominarnos, pues todavía tenemos, bueno, que seguir investigando y avanzando muchísimo más el punto en el que nos encontramos ahora mismo en inteligencia artificial. Yo creo que realmente el por qué arrojaron ese discurso en la carta viene por un tema de también de, bueno, llamar la atención y prevenir, ¿no? Esto hace unos años sonaba casi utópico y con el avance, digamos, que se ha producido en estos últimos dos años de inteligencia artificial, quizá ya no lo suena tanto, ¿no? Porque ya en cuanto tienes un sistema de nuevo en el que se reduce mucho el tiempo de entrenamiento y es capaz de abordar distintos tipos de tareas, pues obviamente piensas que cada vez estás más cerca de resolver de verdad cualquier tipo de tarea y además de forma inteligente, ¿no? Entonces, para mí es un poco esa llamada de atención de, oye, que igual esto deja de ser ciencia ficción algún día, no se sabe cuándo, no se sabe una ventana de tiempo concreta, no te diría tampoco que va a ser en menos de 50 años o más, pero hay que prepararse para ello, porque hemos visto, digamos, el impacto que ha tenido ChatGPT en un montón de vidas ahora mismo, que si bien lo están utilizando pues como simplemente para su día a día sin mucha más idea, pues sí que puede llegar a tener una repercusión mediática, como hemos visto en estos casos que estábamos comentando de deepfakes, ¿no? Como lo cual, imagínate pues los hermanos y hijos que tenga este tipo de tecnología, claro.
Mónica Fulquet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara hablamos del chat GPT. A veure, entrem en matèria amb aquest chat.
Sí, Itàlia ha decidido prohibir este chat, pero de entrada nos preguntamos cómo se puede hacer técnicamente, se puede prohibir el uso de esta aplicación.
Pues es otra buena pregunta, sí. Es complicado, o sea, entiendo que lo que han hecho ha sido directamente banear el acceso a la página. Hubo un comunicado también del CEO de OpenAI que iban a facilitar en la medida de lo posible, ¿no? Ese baneo, que lo respetaban aunque no estaban de acuerdo, con lo cual entiendo que sí, que lo que están haciendo prácticamente es impedir el acceso. No sé qué pasará si la gente utiliza, no sé, pues algunas técnicas alternativas como utilizar una VPN de otro país, no sé cómo funcionará en ese aspecto, pero sí, o sea, básicamente lo que iban a prohibir era pues cualquier tipo de suscripción, ¿no?, que venga de dicho país. Yo creo que la prohibición hace que la gente lo quiera usar más. No sé muy bien cómo lo van a controlar y cuánto tiempo les va a servir esto. Veremos un poco, bueno, en qué deriva, pero creo que al final una herramienta que va a tener tanto impacto en estos entornos socioeconómicos y educativos, pues hay que aprender también del propio uso y ver, bueno, cómo lo recibe la gente, ¿no? Y dejar que se forme utilizando esta herramienta. Entonces, creo que es de nuevo otro parche, porque este tipo de herramientas enseguida las van a incluir pues en las suites de Google, de Microsoft, etcétera, etcétera. Y no sé si irán persiguiendo una a una cada una de las copias, pero me parece complicado, vaya, pensarlo de esta forma.
Uh-huh. Y parece, Italia ha tomado la iniciativa, pero lo que se plantea es estipular de alguna manera ciertos límites legales, pero esto que lo haga cada gobierno individualmente, bueno, como comentabas, pues tampoco serviría de mucho. ¿Debería haber una regulación general a nivel de Unión Europea o qué se debería plantear?
Sí, o sea, yo lo que supongo es que el AI Act, digamos que es esta regulación que parecía pues prácticamente inminente, ¿no? Lleva 2 años prácticamente cocinándose y al final lo que se había planteado me parecía bastante lógico, que es como una especie de semáforo en el que no se regula el algoritmo, sino se regula el algoritmo aplicado a un caso de uso concreto, ¿no? Entonces, en el sentido de que yo puedo, pues, por ejemplo, utilizar un generador, no sé, de texto, ¿vale? Para generar pues una versión mejorada de mi currículum y ahí no pasaría nada. Pero si yo luego quiero utilizar un algoritmo de filtrado de currículums, ahí sí me van a exigir pues un análisis más exhaustivo de ese tipo de filtrado, ¿no? Porque al final está impactando sobre las personas que intentan aplicar a un trabajo, ¿no? Entonces, siguiendo un poco ese patrón, yo lo que me imagino es que estarán estudiando cómo contemplar pues todo este tipo de casos que ahora surgen y que no necesariamente estaban contemplados en la norma. No sé si habrá algún tipo de adición o de anexo adicional a la norma, pero desde luego creo que es el camino. O sea, ya había mucho camino hecho y ahora es el ver que no sea demasiado tarde para no deshacer ese trabajo previo, o sea, que espero que se encuentre alguna solución por ahí. Ya os digo, en la línea que plantean de este semáforo de casos en el que pues habrá algunos, ya os digo, sectores que están monitorizando más o que van a estar bajo esta lupa, pues son educación, ayudas sociales, seguridad, si pensamos en control fronterizo, bueno, hay varios, ¿vale? Salud, empleo, o sea, que os podéis imaginar más o menos hacia dónde se está dirigiendo. Yo creo que encaja bien este tipo de legislación, incluso con el impacto de ChatGPT y compañía.
Uh-huh. Lo que es indiscutible es el nivel de éxito que ha alcanzado ChatGPT en apenas 2 meses después de su lanzamiento. Comentábamos que ganó 100 millones de usuarios activos mensuales. Este éxito, sin precedentes, ¿a qué se debe? ¿Por qué este boom?
Bueno, yo creo que de repente fue una cosa que nos pilló a todos, digamos que no nos lo esperábamos, ¿no? Dentro del sector de la IA. Yo fíjate que sí que pienso que hicieron bien una cosa y es que la interfaz era muy sencilla. Al final era una interfaz que podía ser tu chat de toda la vida, ¿no? Al que estás acostumbrado ya a usar desde hace años. No se requería tampoco que tuvieses un nivel, digamos, ni de programación ni de tecnicismos de ningún tipo. Al final es, oye, cuéntame qué quieres que haga y yo te respondo. Y creo que eso es parte de clave del éxito. La otra parte, pues es sin duda que fuese gratuito el uso, a pesar de esa franja de alta demanda, ¿no? Donde se te paraba. Hombre, que tú lo puedas usar sin ningún tipo de barrera económica, yo creo que eso siempre ayuda a que se viralice. Y sin duda, pues ya luego está la tercera pata, que es el rendimiento. Nunca has visto nada igual, ¿no? Que de repente tú tengas a tu alcance una herramienta tan potente que es capaz desde generarte una tarea de programación a generarte un artículo periodístico o un contrato de lo que sea, de compraventa, por ejemplo, pues claro, es que te sorprende. O sea, tiene un efecto wow que no has visto nada igual antes, con lo cual pues entiendo que eso también para las redes sociales pues es un material muy jugoso y es fácil que se viralice en ese sentido. Luego además ha tenido mucho boom en el sector educativo. Claro, si pensamos en los deberes, en las copias, en ahora qué sucede, ¿no? Con los ejercicios que se mandan a casa, eso siempre pues también genera muchísima más conversación, muchísimo debate, y el debate también hace que más gente lo descubra.
Es un chat de inteligencia artificial, que la propiedad es privada, de unas empresas privadas, por lo tanto no son accesibles a escrutinio público. ¿Cómo podemos asegurarnos que, por ejemplo, los algoritmos sean los justos?
Pues eso es complicado a día de hoy. Es verdad que cada vez más este tipo de empresas, ¿no? OpenAI, Microsoft, que va muy de la mano, Google, etcétera, Facebook también anda muy metido por ahí, cada vez más están haciendo esfuerzos para comunicar, ¿no?, el tipo de fallos, sesgos, etcétera, hacen algún tipo de evaluación también previa, alguna vez lo han publicado en sus repositorios, en GitHub, pero claro, no podemos asegurarnos al 100%, no existen auditores externos, ¿no? Si bien es cierto que cada vez más este tipo de trabajos, empresas, lo mencionan, que se va a hacer falta, ¿no?, algún tipo de entidad externa que pueda, pues, auditar el buen uso de este tipo de algoritmos. Son profesiones nuevas. La legislación europea también va por ahí, por cierto. Exigirá controles que sean externos a los de la propia empresa u organismo. Y luego la otra cosa que ha preocupado más ha sido el que hasta ahora, pues, bueno, todo se estaba publicando, ¿no?, en papers, incluso algunos modelos se han publicado open source de estas grandes empresas. Pero, por ejemplo, hemos visto como en el caso de GPT-4, este hermano pequeño de ChatGPT, pues de repente ha habido un párrafo que ha generado mucha polémica, ¿no?, que es el no voy a dar más datos de la estructura, de cómo está montado, y ya está. Eso está en un paper científico que todavía no ha sido revisado, pero se ha publicado. Y eso sí que ha generado polémica alrededor de, jolín, si tú dejas al final que estas grandes empresas tengan ese estado del arte, ¿no?, esos avances tan, tan nuevos, pues puede llegar un momento en el que decidan, simplemente por una competición económica que hay ahora mismo, ¿no?, o de carrera, pueden dejar de publicar todos esos aspectos, ¿no? Ojalá no suceda, pero podría darse. Y esto ha servido un poco de precedente para reabrir ese debate de hasta qué punto pues estamos protegidos. Y la respuesta, yo creo que ahora mismo, es que estamos poniendo fe un poco ciega a estas empresas, y ellos son los que están marcando la hoja de ruta, ¿no? Y es lo que entiendo que los gobiernos, pues, en cierto modo, quieren evitar con estas legislaciones, si llegan a tiempo.
Si llegan a tiempo. ¿Usted cree que, claro, usted cree que llegan a tiempo o van tarde, como con tantas tantas opciones tecnológicas han llegado siempre tarde?
Claro, o sea, es imposible ir a la par. Quiero decir, es que son sistemas que se mueven a ritmos muy distintos. Cuando me refiero a si llegan a tiempo es porque veo todos los cambios que pueden generar estas herramientas, ¿no?, que algunos los hemos comentado en la entrevista. Y bueno, hasta ahora no ha habido nada excesivamente grave, ¿no? También es verdad que estas herramientas se ve que hasta cierto punto, pues, sí que están siendo bastante testadas. Los fallos que ha habido se han resuelto más o menos con celeridad. Ahora hemos visto el movimiento de Midjourney, la IA generativa de imágenes que ha capado el acceso gratuito para evitar, ¿no?, en la medida de lo posible, los deepfakes, o al menos que no sea una cosa tan accesible, ¿no? Es decir, que veremos medidas de unos y de otros, de empresas y organismos públicos y gobiernos, para intentar contener. Mi miedo es que de repente, pues igual que OpenAI se sintió libre, ¿no?, de, oye, voy a lanzar ChatGPT sin analizar el impacto que puede tener eso, pues que se dé otro siguiente paso, claro, que todavía suponga, pues, un cambio todavía más grande, ¿no? Y eso es lo que de verdad puede impactar, pues, en muchos trabajos, en democracia, etcétera, etcétera. O sea, a eso me refiero con que ahora mismo este tipo de empresas son las que están marcando la hoja de ruta. No nos engañemos, o sea, está sucediendo así. Yo creo que estamos a tiempo, al menos, de que durante este año sí que surja mucha conversación y regulación ante ello, pero de nuevo, es que es un escenario que no nos hemos enfrentado antes. Entonces, incluso aunque haya auditores de algoritmos, será un trabajo que esté en pleno desarrollo y evolución.
Claro, hablamos de regulación, pero las normativas, Estados Unidos puede aplicar una normativa, Europa puede aplicar otra normativa, uh-huh, China puede aplicar, cada país, depende de los intereses que tenga, pueden aplicar una normativa o otra normativa. Es decir, que todo esto es un campo, porque hablamos de los gobiernos, ¿no? Pero los gobiernos también utilizan la tecnología, la prueba la tenemos con el espionaje que se ha realizado en muchos campos, es decir, de una manera, para entendernos, ilegal, ¿no? Con lo cual, nunca sabes qué es lo que se va a hacer o qué es lo que va a aportar el gobierno en esas legislaciones, ¿no? Mónica.
Sí, comentábamos sobre el mercado laboral. El Foro Económico Mundial advertía que la automatización eliminaría 75 millones de empleos para 2025, pero que crearía 133 millones de nuevas funciones. ¿Cómo ve este cambio tan radical en algunos lugares de trabajo? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la radio, pues, no sé, un avatar con la voz de Tony puede presentar un programa de radio. ¿Podemos acabar viendo una emisora de radio que funcione totalmente digitalizada y en base a inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que surgirá sin duda, o sea, vamos, creo que es algo que, de hecho, creo que hay un youtuber, no sé si ha sido el Rubius, que ha lanzado ya un canal de YouTube en el que, bueno, pues todo lo que se habla supuestamente lo está generando una inteligencia artificial, creo que están utilizando GPT-4 o uno similar. Lo veremos seguro, la tecnología está. Microsoft, de hecho, anunció hace poco, no sé si hace un mes, una cosa así, que tiene una inteligencia artificial que supuestamente es capaz de clonarte la voz en 3 segundos, ¿no? No lo han sacado a la luz, de nuevo por motivos éticos, hablando de la hoja de ruta, ¿no?, que os decía hace un rato, pero esa tecnología se está haciendo. Entonces, no debería ser raro. Se habla incluso de casos de uso pensando en la pura transcripción y traducción simultánea, ¿no? Si pensamos de nosotros mismos hablando en otros idiomas que no somos capaces de hablar, o incluso en las películas, pues imaginaros doblar a un Tom Cruise con su propia voz y su propio, digamos, muecas, ¿no?, su propia cara, hablando en distintos idiomas. Eso se podrá hacer no dentro de mucho. Entonces, sí, yo no tengo duda de que veremos ese tipo de escenarios, y con el tiempo incluso serán familiares, claro.
Bueno, pues ya iré terminando esta temporada. Y la próxima ya me reemplazará el chat GPT este último.
Espero que no.
GPT-4. Elon Musk ha calificado, la inteligencia artificial, sí, como la mayor amenaza para la especie humana. Stephen Hawking llegó a afirmar que el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana. Y, por ejemplo, Audal Carbonell, que es paleontólogo, antropólogo de la cátedra de la prehistoria de la Universidad Rovira y Virgili, él ha llegado a decir, y no es la primera vez que lo dice, que las máquinas acabarán con los seres humanos, porque los seres humanos, según él, son imbéciles.
Jo no me'n refio gaire a les màquines. Bé, si són les màquines les que diuen no ens fan falta els homes i tirem endavant.
Jo em penso que seria el més intel·ligent que ha fet la naturalesa.
O què?
Això que dius tu.
Que la màquina es carregui l'home?
De fet, si els humans ens comportem com ens han comportat fins ara, té molt més sentit que una màquina probablement sigui molt més intel·ligent i capaç que nosaltres, perquè l'hem fet nosaltres.
No sé si lo ha acabado de entender. O sea, Audal Carbonell da por hecho que acabaremos en manos de las máquinas, que las máquinas, que son más inteligentes y mucho mejor que los seres humanos, acabarán con nosotros porque son una especie más perfecta que nosotros.
Bueno, podría pasar. A mí, de todas formas, todavía eso me resulta, ya te digo, no sé si utópico o distópico, pero desde luego que sí podría, a ver, podría darse, quiero decir, se podría dar también un escenario en el que nunca se alcance ese tipo de inteligencia artificial que llamamos ahora general, ¿no?, o la singularidad, como también se refieren algunos. Pero sin duda será cuestión de tiempo. Yo sí que soy partidaria de al menos tener contemplado ese escenario, ver qué cosas se pueden hacer. Aquí el tema es que cuanto más nos acercamos a ese escenario, pues más cambios va a haber que hacer en la propia sociedad, ¿no? Y se hablaba hace unos años de todas estas rentas básicas universales, que si los robots tendrían que tributar. O sea que cuanto más, digamos, penetra la inteligencia artificial en nuestra vida laboral, educativa, etcétera, pues sin duda más medidas tendrán que tomar los gobiernos al respecto para intentar equilibrar, ¿no?, el impacto y bueno, y redefinir igual otro tipo de políticas y de trabajo que a día de hoy pues nos cuesta vislumbrar, vaya.
Claro, aquí por ejemplo, si confiamos tanto en los algoritmos para tomar decisiones, en cualquier decisión, finalmente la decisión de los algoritmos será más perfecta que la de los humanos. Hablo, por ejemplo, en medicina y en otras circunstancias, ¿no?
Yo creo que, fíjate, ahí la virtud está un poco en la colaboración, al menos hasta que se siga refinando, ¿no? La inteligencia artificial se ha demostrado efectivamente que en campos como la medicina aporta un valor brutal. Hemos visto trabajos donde la inteligencia artificial recoge, digamos, o se fija en patrones que al ojo humano es prácticamente imperceptible. Eso es muy bueno, es muy positivo. Ahora tenemos la oportunidad también de analizar un montón de historias clínicas con todos estos nuevos modelos de lenguaje, ¿no? De tipo ChatGPT, etcétera. Y la verdad es que eso pienso que va a añadir una base de conocimiento, bueno, adicional a lo que ya venían haciendo los médicos, ¿no? Entonces, yo lo que me imagino al final es un tipo de colaboración entre, pues, ese experto que puede ser la inteligencia artificial cuando lo refines para tus datos, ¿no? Más luego tú que tienes ese conocimiento experto de esos años trabajados, y seguramente se puede hacer un buen tándem. Ya te digo, no creo que la inteligencia artificial sea infalible en todos los campos, y sabemos que a día de hoy todos aquellos que implican el razonamiento lógico, matemáticas, etcétera, pues ahí se columpia bastante. Podemos pensar también en economía, podemos pensar en predicciones a futuro, siguen siendo cosas que obviamente se le dan mal, pero sin duda creo que va a ser como un compañero más, ¿no? Entonces tendrás tu opinión y luego tendrás la opinión, digamos, de la inteligencia artificial, y en conjunto pues se hará un gran equipo. Y yo pongo siempre el símil un poco del coche autónomo, ¿no? Al principio nos dará miedo porque pensaremos que nosotros vamos a conducir mejor, pero cuando te pones en la perspectiva de que el coche autónomo pues ha sido entrenado con millones y millones de formas de conducir, más luego que tiene muchísimos más sensores de lo que te puedas imaginar, pues no vas a tener ninguna duda, ¿no? De que al final va a ser mucho más seguro montarte ahí que conducir tú, por muy bueno que seas. Pero si sucede alguna anomalía, serás tú el que seguramente pare a tiempo ese sistema autónomo, ¿no? Con lo cual, creo que ese va a ser el rol nuestro, el estar ahí un poco para cuando la cosa pues no funcione bien, se descontrole y haya que dar esa última supervisión para asegurarnos de ese funcionamiento correcto.
Nerea Luis Mingueza, muchísimas gracias por atendernos y nuevamente disculpe por el retraso. Muchísimas
a vosotros,
gracias.
Nada, nada.
Gracias.
Está perfecto. Gracias.
Muy
gracias.
Amable, gracias. Ens hem compromès que menys 10 la deixàvem marxar, i és el que fem. Doctora en Ciències de la Computació i divulgadora d'Intel·ligència Artificial. Bueno, jo ja vaig meditant i reflexionant sobre a què em puc dedicar d'aquí un o dos anys,
Ja et col·locaran a Madrid.
Ja veig, a Madrid, aquí hi haurà un robot.
Però pensa que ha dit que abans de 50 anys...
Sí.
No, o sigui, ella no veu la possibilitat que aquesta intel·ligència artificial sigui intel·ligent com són les persones.
Aquestes coses van molt ràpides.
Un robot pot reproduir la teva veu, però la teva ment, els teus pensaments i les teves idees no ho farà un robot.
I el teu mal humor tampoc.
Ho farà fins i tot millor. Imagineu-vos un robot amb mal humor descontrolat.
No!
Això acabarà com Terminator. Gràcies, Mònica. Fins ara.
RAC 1. Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida, i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja, que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
El 6 i 7 d'abril al Teatre Lliure, One Song, de Mieu Aglop, un cant a l'esperança vital. Segons el New York Times, un dels 10 millors espectacles europeus del 2022.
I el 31 de març i l'1 d'abril, Kingdom, d'en Cecil Van Dalen, una faula èpica sobre el fracàs de la civilització occidental.
El lliure més internacional al teu abast. No et quedis sense entrades.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC, RAC, 1.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC 1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes...
I podcast a l'estudi amb els professionals de RAC 1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC
1. Tots som...
de Colònies!
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1.
Veig, veig.
Què veus?
Nens i nenes jugant i rient.
On?
En un alberg de la Xenescat.
Doncs anem-hi. Al programa Vacances amb Família hi trobareu les millors opcions per fer una escapada i descobrir Catalunya amb tota la família. Apunta't ja a la segona convocatòria. Tens temps fins a l'11 d'abril a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya.
Estalvia full per Setmana Santa amb Carrefour. Només els dies 3, 4 i 5 d'abril, per ser soci del Club Carrefour, acumules el xec estalvi un 10% en tots els repostatges en estacions de servei Carrefour. Sí, sí, com ho sents, t'estalvies més de 14 cèntims per litre. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Recorre amb el teu avió tot el cel blau de Sesamaventura amb tan sols 5 anys és una cosa que no s'oblida. PortAventura World. Made to remember. Crea records inolvidables o torna'ls a viure com mai. Ara allotja't als nostres hotels per tan sols 10 euros més. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona...
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa, el mag Jordi Caps.
Voleu venir? Entreu a RAC1.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unión Suiza Joyers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
A veure, senyor Boigues, si no té feina aquest estiu, podria anar de monitor a les colònies de RAC1. Ja li hem proposat alguna vegada,
nens,
però
sí?
No...
Pobres nens, però vaja, sí,
es
seria...
poden repartir clatellots o no?
No.
Bueno, a veure, no.
A repartir clatellots, no, però a parlar de ràdio, ensenyar ràdio, sí.
Ah, vale, bueno.
Vale,
bé, estaria disposat.
Vale, anem a ensenyar alguna cosa, això ja aniré.
Molt bé, doncs vale. Atenció als pares que ens esteu escoltant, perquè si voleu que els vostres fills passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, ja són aquí les colònies de ràdio de RAC1. Del 25 de juny a l'1 de juliol, li van bé aquestes dates?
Vale, però que passa que tot el que haig d'ensenyar jo, tot el que sé jo, hauria de ser diversos anys, eh? Però bueno.
Sí, sí.
No, només hi ha aquestes dates. Màster, del 25 a l'1 de juliol, els joves d'entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, gaudint al màxim d'activitats d'aventura a Vic. Entreu a coloniasracu.cat i feu la vostra reserva o inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics amb la col·laboració de RAC1.
Què n'han tret de clar d'aquesta conversa de la intel·ligència artificial?
No, m'estava mirant el senyor Marcelí i li fa falta intel·ligència artificial perquè la natural la té baixa. La pastilla no. D'això d'intel·ligència artificial.
No, m'aniria molt bé una pastilla. Jo ara és un moment ideal per prendre una pastilla, però també li diré una cosa. Jo ara m'imagino que la intel·ligència artificial, com que està basada en intel·ligència humana i sí. Vostè és una eminència humana...
Es basarà en la meva, clar.
Ara,
la model agafarà la meva.
El model universal del xat...
El motllo agafarà del meu cervell.
El xat sí. GTPFJK...
Sí, se m'ha trucat.
Se li ha trucat a vostè.
Sí. Els que fan el motllo, que fan amb guix, per fer-me un motllo...
És que ho fan amb el cap.
Sí, però ho han de fer el cervell. I que el,
però pot ser que li hagin de tallar el cap abans de fer el motllo?
Per dalt, sí. Una serra, sí. D'obrir i fer una molla.
Molt bé. A partir d'aquí, clar, jo ara m'imagino una intel·ligència artificial que, com vostè, que és una eminència, sí. Trobant-se amb una altra eminència que és vostè.
El meu robot, diguem, el meu el robot seu, copiat de mi.
El seu robot, que és vostè, amb vostè.
Sí.
Aleshores, aquí què es produiria? Un forat negre que rebentaria la galàxia.
Si em permeten aquesta conversa tan apassionant, podem...
No, escolta'm.
Podem parar... No, és ni no, ni ni. Ni ni.
Ni ni.
Que no m'interessa. Ni el que...